Aquesta ària que acabem de sentir correspon al segon acte de la Clemenza di Tito i correspon al personatge secundari de Publio. Eren el baix, Robert Lloyd, i l'orquestra de Covent Garden dirigida per Sir Colin Davis. Encara que aquesta òpera és una joia meravellosa, parlant de passos enrere, la Clemenza ho és de totes totes, estilísticament parlant, ja que s'incardina dins la tradició divuitesca de l'òpera sèria italiana, la de l'amic Metastasio, però amb la salvetat que aquesta obra de Mozart supera totes les de la seva espècie. Bé, ja hem dit que Josep II, que més o menys havia estat balador de Mozart, havia mort el febrer de 1790. A rei muerto, rei puesto, que diuen. Per tant, calia un nou emperador, dignitat que sobre el paper era electiva, encara que des del segle XV la corona imperial havia anat passant d'un membre a un altre de la família Habsburg. El nou emperador seria un germà del difunt, que no tenia fills, l'arxiduc Leopold, que era gran duc de Toscana, que es convertiria en l'emperador Leopold II, encara que formalment no fou elegit fins al 30 de setembre. Els emperadors del Sacre Imperi eren coronats a la catedral de la ciutat de Frankfurt, i la coronació de Leopold va tenir lloc l'octubre d'aquell any de 1790, i en ocasió de les festivitats en aquella ciutat, Mozart va participar en un concert en el que va interpretar el seu concert per a piano i orquestra número 26, que no era nou, sinó que datava de 2 anys abans, però que, degut a això, ara se'l coneix com a concert de la coronació. I ara em direu, i què ens expliques de coronacions i ximpleries semblants? Bé, tot té una relació amb el nostre relat, i és que hi ha un estret lligam entre la Clemenza di Tito i una coronació. Ara us ho explico, però abans sentirem una mica més de música d'aquesta òpera. Serà la gran ària de Sesto de Per questo istante solo, una ària que jo trobo simplement sublim, meravellosa. Sentim-la en la veu de la mezzosoprano Yvonne Minton.
Thank you.
L'òpera fou un encàrrec per a la coronació de Leopold II com a rei de Bohèmia a Praga al setembre de 1791. El juliol d'aquell any, el darrer de la vida de Mozart, per cert, el compositor estava ocupat amb la composició de la flauta màgica, que seria la seva darrera òpera en ser estrenada. La ciutat de Praga necessitava una òpera per les festivitats de la coronació i ho va demanar l'empresari Domenico Guardasoni, que es va traslladar a Viena per trobar el compositor adequat. Com era habitual, donada la seva posició més elevada dins l'escalafó compositiu vienès, el primer contactat va ser Salieri, però aquest estava molt ocupat. Aleshores, recordant els èxits de Mozart, la capital de Bohèmia, va demanar-ho a aquest, que sempre curt de diners, va acceptar, i més quan li pagaven el doble del que li pagarien per una òpera a Viena. Mozart va triar un llibret ja existent, força vell ja, i que havia estat musicat moltes vegades, la Clemenza di Tito de Metastasio. Però aquest llibret ja estava encartonat a l'època que estem tractant, així que s'imposava una revisió, que anà a càrrec de Caterino Mazzola, poeta oficial de la cort electoral de Saxònia, a Dresden. Aquest li va treure la pols i les arnes, el va reduir de 3 a 2 actes i va fer el que Mozart va qualificar com una veritable òpera. Era un tema molt adient per la circumstància per la qual s'havia fet l'encàrrec. Doncs la Clemenza di Tito, la versió més notable de la qual, abans de la de Mozart, era la de Gluck, estrenada a Nàpols el 1752, presenta un monarca, l'emperador romà Titus, ideal com a símbol de governant just i clement. La repassada feta per Mazzola i Mozart, a més, l'humanitza. I això ho veiem a la versió mozartiana de la Clemenza di Tito, una col·lecció d'éssers humans que viuen i actuen segons uns sentiments marcadament humans, ben allunyats dels estereotips de cartró-pedra que havia creat l'ingent producció de Metastasio i totes les òperes que d'ells se'n van derivar. L'òpera es va estrenar el 6 de setembre de 1791, el mateix dia de la coronació, en el teatre avui anomenat Els Estats, el mateix on s'havia creat el Don Giovanni l'octubre de 1787. El rol de Sesto el va crear un castrat, Domenico Bedini, mentre que el Danio el va fer una soprano travestida. L'acollida fou discreta. Sembla que l'aparell imperial va arribar amb unes 2 hores i mitja de retard i, és clar, sense ells no es podia començar. De manera que el públic, fart d'esperar, va dirigir la seva hostilitat cap a la música. No se sap què va pensar Leopold de l'òpera. Val a dir que ell era un home molt diferent del seu germà Josep, que era més aviat reaccionari i no apreciava ni Mozart ni Da Ponte. Va ser un emperador efímer, doncs va morir el 1 de març de l'any següent, 1792. Però sí que ha quedat una anècdota, vés a saber si és veritat, sobre el que va dir l'emperadriu, que va qualificar l'òpera de porqueria tedesca, porqueria alemanya. La tal emperadriu es deia Maria Lluïsa de Borbó i era filla del rei Carles III d'Espanya. En fi, no cal dir-ne res més de tan il·lustre família. La Clemenza di Tito, no obstant, va gaudir d'una popularitat que va sobreviure força anys a Mozart, fins cap al 1840. I per acabar sentim una ària deliciosa, Saltro che lagrime, del personatge de Servilia, amb Lucia Pop.
Oh, Jesus! Parlem d'òpera.